Notícies Vespre. Karen Madrid.
L'exalcalde de Sabadell, Matías Serracant, només contempla la seva absolució pel cas de l'1 d'octubre. Per això recorrerà la sentència que ha conegut avui. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. La resolució fixa una inhabilitació de 4 mesos per Serracant, així com una multa de 1.800 euros per haver permès la celebració del referèndum a Sabadell.
Jo penso que el de menys és la quantia i la durada d'aquesta inhabilitació. El tema és que és una sentència condemnatòria i nosaltres el que vam anar és a defensar que tot el que vaig fer com a alcalde doncs estava dins del marc de la meva llibertat d'expressió política. Per tant, recorrerem aquesta sentència.
La Crida i Esquerra Republicana ja han mostrat públicament el seu suport a Serracant, com ho ha fet també l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Creixen els casos de fibrosi pulmonar que arriben al Taulí respecte a fa una dècada.
Concretament, s'ha passat d'atendre un cas setmanal a 4, un augment que s'atribueix a una millora del diagnòstic. D'altra banda, també han millorat els tractaments, incrementant notablement el temps de supervivència dels pacients.
I en esport, Jaume Milà i Miqui Lladó mantindran el càrrec, si no hi ha sorpreses, de cara a la pròxima temporada.
Així ho ha deixat entreveure el portaveu dels actuals inversors, Pau Morilla Giner, que també s'ha postulat com a futur president del club.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem problemes en un punt de l'AP7, al seu pas per Barberà, on hi ha 2 quilòmetres de retencions en sentit sud. Si mirem ja a Barcelona, trànsit molt dens, amb trams d'aturades a la Ronda Litoral, entre Montjuïc i el Fòrum, en sentit Besòs, i a la Ronda de Dalt, entre Diagonal i la Meridiana, en sentit Vallès.
El temps.
Han pujat notablement les temperatures. Ara mateix tenim 26 graus al centre de Sabadell. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Lluís Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. No han faltat a la cita les tempestes que, de fet, fa poca estona deixaven aiguats a les comarques interiors de Girona, també entre el Segrià i les Garrigues, o cap a la Segarra i el Pallars Jussà. En aquests moments, les tempestes més fortes s'estan congriant al voltant de la Catalunya central i atenció a les comarques del Solsonès, del Berguedà, d'Osona, el Bages, també al nord de l'Anoia o cap al Mollanès, és on esperem que hi hagi més pluja. Quan més a prop de la costa, més clarianes, sí que estarà una mica més tapat de la desfeta d'aquestes tempestes cap a l'Empordà o cap al nord de Girona en general, i de moment amb força suavitat, especialment allà on no hi plou. Demà començarà el dia amb algunes boires, sobretot a les valls del Pirineu i la Catalunya central, també alguns núvols més gruixuts al sud de la Costa Daurada, i demà a la tarda tornarà a nuvolar-se començant pel sud. Acabarà el cel fins i tot tapat amb alguna gota, també algun ruixat independentment a la Pirineu, i demà amb un ambient xafogós però amb temperatura 2 o 3 graus més baixa que la d'avui. Us seguirem a la xarxa.
Matías Serracant recorrerà la sentència que el condemna a 4 mesos d'inhabilitació i a pagar una multa de 1.800 euros pel seu paper durant l'1 d'octubre. La resolució s'ha fet pública avui després que l'exalcalde de Sabadell fos jutjat el mes d'abril passat, acusat de desobediència greu. En declaracions a Ràdio Sabadell, Serracant ha dit que es tracta d'una condemna política i confia en la seva absolució. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La magistrada considera que Matías Serracant va cometre un delicte de desobediència greu per permetre la celebració del referèndum de l'1 d'octubre de 2017, mentre ell era alcalde. Amb tot, l'exalcalde s'ha refermat en la declaració que va fer durant el judici oral i ha assegurat que ell no podia fer res per impedir que es votés.
Es basen en 2 decrets que jo vaig fer, un que va ser en el moment de vigència de la convocatòria i un altre que va ser per les circumstàncies excepcionals que hi havia aquests dies previs a l'1 d'octubre. De tot això i de la meva aparició en un acte públic dient que votarem, jo crec que en cap cas se'n pot desprendre una sentència condemnatòria. Ho vam dir i és evident, la gent va fer possible que se celebrés el referèndum, les administracions, doncs, tot i poder-ho impulsar en el seu primer moment, vam quedar en segona instància, i això és el que vam expressar i és el que reiterarem, no?, en aquest recurs que encara hem de preparar els propers dies.
Sigui com sigui, Serracant ha estat condemnat a 4 mesos d'inhabilitació per exercir càrrec públic i a pagar una multa de 1.800 euros, unes penes inferiors a les que demanava la Fiscalia, que sol·licitava 2 anys d'inhabilitació i 15.000 euros de multa per a l'exalcalde. La sentència, però, encara no és ferma i, per tant, es pot recórrer. Matías Serracant ha confirmat que apel·larà per aconseguir l'absolució.
La sentència no és ferma, caldrà interpretar-la, però en tot cas la interpretarà al final, en segona instància, l'audiència. Per tant, entrar a valorar en aquests moments la quantia, el temps, la inhabilitació, el que hem de valorar és que és una sentència que té un impacte polític, és una sentència contra un representant polític, i sigui quina sigui la quantia, el marc, l'abast de la inhabilitació, el que nosaltres considerem és que hauria de ser una sentència absolutòria.
Malgrat la condemna inicial, la magistrada ha matisat en el seu escrit que Sarracant pot continuar exercint la docència, una dedicació que compagina amb el seu càrrec d'assessor al Departament de Territori de la Generalitat, liderat pel també sabadellenc Juli Fernández, amb qui va compartir l'alcaldia durant el mandat 2015-2019.
La condemna a Matías Sarracant ha generat múltiples reaccions a les xarxes socials.
Per començar, la del partit al qual pertany, la Crida per Sabadell. La formació ha insistit en un comunicat que el judici a Sarracant va ser polític i li han traslladat tot el seu suport per una sentència que consideren injusta. Des de la Crida assenyalen també que, malgrat la repressió brutal, diuen, durant l'1 d'octubre, els catalans ho tornaran a fer. La secció local d'Esquerra també ha traslladat el seu suport a Matías Sarracant i ha rebutjat la sentència que, diuen, criminalitza haver anat a votar. Els republicans també apunten que, malgrat la repressió exercida per l'Estat, l'objectiu continua sent l'autodeterminació dels països catalans. L'expresidenta del Parlament, la sabadellenca Carme Forcadell, ha mostrat el seu suport i agraïment a l'exalcalde i ha afirmat en una piulada que, tot i que la repressió no s'atura, la lluita continuarà fins la independència. Per la seva part, el també sabadellenc Juli Fernández, ara conseller de Territori, ha qualificat la condemna d'injusta i ha agraït a Sarracant les lluites compartides.
El sabadellenc Paco Aranda repeteix candidatura per les eleccions generals del 23 de juliol. En els comicis del 2019, Aranda va ocupar la posició número 6 dels socialistes a Barcelona i s'ha encarregat de treballar en la Comissió Mixta de Seguretat Nacional.
En declaracions a Ràdio Sabadell, Aranda afirma que està molt content de tornar a ser, diu, un pont entre Sabadell i el govern espanyol. El sabadellenc també es mostra agraït de tenir el recolzament dels seus companys de partit.
Vaig rendir comptes ahir mateix a l'Assemblea de la meva tasca com a parlamentari, com a portaveu de justícia, he fet una feina, crec, bastant destacable en temes de legislació i, bueno, em presento per poder repetir i estic molt, bueno, molt content i honorat que la meva assemblea, els meus companys, els meus militants, no?, doncs que ahir doncs, tinguessin a bé doncs, posar-me de manera unànime per repetir com a diputat.
Aranda també s'ha mostrat contundent respecte al que hi ha en joc en els pròxims comicis. El sabadellenc afirma que toca defensar tota la feina feta fins ara per evitar, diu, que els partits que estan ara a l'oposició la retirin.
Jo crec que nosaltres ara tenim una decisió molt important a prendre, no?, la ciutadania. Jo crec que aquests 4 anys, no?, on dels quals 2 hi ha hagut una pandèmia brutal, no?, hi ha una crisi econòmica i a la guerra, no?, hem tingut una oposició de les més deslleials que es coneixen, no? Crec que el govern ha fet una protecció social molt important i crec que ara la ciutadania doncs, està cridada, crec jo, a defensar aquestes conquestes que s'han aconseguit.
Sobre quina posició concreta la llista ocuparà, Aranda afirma que ho decidiran aquest cap de setmana en un consell del partit.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Els bombers de Sabadell tindran un nou parc en els pròxims mesos. S'ubicarà a l'antiga fàbrica de gas del carrer Buixeda, propietat de Naturgy. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, s'està treballant en l'aprovació del projecte d'urbanització per una futura reparcel·lació dels terrenys i la cessió definitiva per la instal·lació del nou parc.
En una entrevista al Cafè de la Ràdio, el cap del Parc Sabadellenc, Martín Sanabria, ha confiat en poder anunciar la nova ubicació aquest 2023. Segons ha detallat, el nou emplaçament comptarà amb una superfície d'uns 4.000 metres quadrats i amb un pati per poder-hi fer diferents tipus de pràctiques.
Estem tractant sobre els 4.000 metres quadrats, és a dir, estem parlant 4 vegades el que és aquest parc de bombers, amb un pati que puguin tenir per poder muntar escenaris d'accidents de trànsit, que puguin tenir cotxes allà per poder fer pràctiques, poder treure el camió amb l'escala per poder fer pràctiques de salvament, una torre de pràctiques per poder fer també diferents tipus de tipologia i bueno, el que seria un incendi també, encara que no sigui un incendi real, amb parafina o qualsevol cosa d'aquestes, seria un terreny apropiat per a aquestes coses.
El responsable del cos a la ciutat ha recordat les mancances del parc actual dels bombers, tot i que ser tipus A, és a dir, de la màxima categoria, només disposava de 1.000 metres quadrats de superfície.
Pensem que aquest parc de bombers és de 1.000 metres quadrats, més o menys, i un parc modern i eficient, estem al voltant dels 4.000 metres quadrats. El parc és molt antic i no té les condicions per poder fer ni pràctiques ni moltes coses. És a dir, aquest és un parc també que vol donar una empenta a lo que és ja només la ciutat, sinó a tot el que és l'entorn, i tindríem també el subcat territorial de la zona que estaria en el parc de Sabadell. És a dir, necessitem un espai prou ample per tenir els vehicles, les pràctiques, és a dir, i en total un parc modern.
A més, el Parc Sabadellenc tindrà el subcap territorial de la zona, per la qual cosa es necessita un espai més ampli per acollir tot el personal i els vehicles de rescat i emergències.
La campanya d'incendis té un punt àlgid en la Revetlla de Sant Joan, que és quan es tiren els petards i coets. Els venedors han obert aquest mes de juny i recomanen prudència davant el risc de generar focs.
A petards 4x4, la venda específica ha començat avui i la novetat sabadellenca es dedica a l'Institut Català de Paleontologia. És la bateria del Triceratop, que s'afegeix a altres petards dedicats a elements de la ciutat, com ara el Mercat Central, la Torre de l'Aigua i les Bruixes del Nord. La responsable de petards 4x4, Sandra Córcoles, explica al Cafè de la Ràdio que les famílies cada cop avancen més les seves comandes en línia.
La gent ja prèviament fa la seva comanda, i el tema online, doncs, si tu fas la comanda tranquil·lament a casa amb tota la família i la vens a recollir a la botiga. En aquest sentit, aquest tipus de comanda, doncs, que s'avança als últims dies de la campanya, que ho fan abans, això, doncs, ha augmentat. Nosaltres hem notat que això, doncs, que les famílies tenen aquesta previsió, volen evitar-se fer cues d'última hora, i la gent, doncs, moltes famílies ja fan la seva comanda amb antelació, però malgrat tot això, hi ha molta altra gent que fa la comanda sempre com, bueno, a l'últim moment.
Ara bé, el reglament prohibeix l'enviament de pirotècnia, de manera que sempre s'ha d'acabar anant a buscar el local.
I aquest cap de setmana la pirotècnia també estarà present als carrers de la ciutat amb una nova edició del Sabadell Festa i Tradició. En la seva 15a edició, més d'una vintena d'entitats de cultura popular realitzaran activitats com el correfoc, cercavila de gegantons, diada castellera o mostres musicals.
La Federació Sabadell Cultura és l'entitat encarregada d'organitzar el Sabadell Festa i Tradició, que té com a objectiu potenciar la cultura popular i les seves entitats. Francesc Manaut, president de la Federació, ha destacat al matí la importància de reunir diverses entitats en una mateixa festa.
Mostrar que no són aspectes puntuals de la cultura popular, sinó que es poden ajuntar totes, uh-huh, i que no només hi ha per un cantó els castellers o els geganters, sinó que en una mateixa festa es poden veure, doncs, totes aquestes branques de la cultura popular. Es poden veure des de sardanes, diables, es poden veure corals, etc.
El Sabadell Festa i Tradició ha treballat per organitzar una programació en què hi participen tant colles locals com colles convidades. En són un exemple els castellers de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona o els diables de Riudoms. Manaut ha recalcat la importància de la presència de tantes colles i ha animat els ciutadans a unir-se a una entitat de cultura popular.
Home, és una manera, jo diria, una manera de viure. Ara hi ha moltes opcions de lleure. Sí. I una de les opcions, doncs, és això, és apuntar-se en una colla de cultura popular, que saps que sortiràs, aniràs a fora, veuràs altres pobles, altres maneres de fer, altres menjars, etc, i t'ho pots passar molt bé.
Entre les activitats que es podran gaudir destaquen la mostra de música de cobla, la diada gegantera o el correfoc dels diables.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Els casos de fibrosi pulmonar atesos al Taulí han anat a l'alça en l'última dècada. D'abordar un sol cas setmanal s'ha passat a 4, és a dir, uns 16 casos mensuals. La pneumòloga de l'Hospital de Sabadell, Amàlia Moreno, atribueix aquest ascens a una millora del diagnòstic. Són declaracions al programa Al Matí.
En els últims anys s'ha anat fent molta formació i, de fet, jo diria que avui dia sí que hi ha bastanta sensibilitat. De fet, les nostres consultes en els últims 6-7 anys hem passat de fer una consulta, jo fa 10 anys fèiem una consulta setmanal, ara estem a 3, pràcticament 4 visites setmanals, uh-huh, o sigui, el número de pacients ha augmentat molt, i no és només perquè hi hagi més malalts que abans, sinó perquè es diagnostiquen abans.
Tot i això, la prevalença de la ciutat i la seva àrea de referència és més alta que la resta de Catalunya.
El caràcter industrial de la comarca hi té molt a veure, així com la suma dels afectats de l'uralita. En tot cas, els tractaments han millorat la diagnosi d'aquesta patologia.
partíem de fa 10 anys, teníem una supervivència mitja de 3 a 5 anys de la fibrosi pulmonar idiopàtica. Hi ha altres tipus de fibrosi que són de pronòstic més llarg. Avui, a dia d'avui, amb els tractaments, hi ha malalts que porten 10 anys amb tractament i estan bastant bé.
Per ampliar la informació sobre la malaltia, els afectats i les seves famílies, el Taulí organitza unes jornades el pròxim 13 de juny. En aquestes sessions també es donarà a conèixer la nova associació AIRA de pacients amb problemes pulmonars.
Més de 1.500 alumnes del Vallès Occidental han utilitzat el servei de transport escolar que ofereix la Generalitat i que tramita el Consell Comarcal. Anna Domínguez, tècnica de gestió administrativa del Consell, explica aquestes xifres.
Ens movem al voltant d'una comunitat de prop... passa una mica dels 1.600 alumnes, 1.500. A veure, és cert que cada curs escolar n'hi ha alumnes que finalitzen el seu període d'escolarització en aquell centre educatiu que té servei de transport escolar, cada curs n'hi ha alumnes que marxen i n'hi ha alumnes que entren i que a l'hora que ocupen aquella plaça en aquella escola també fan ús del servei de transport escolar. Portem 3-4 cursos escolars que el que és la... el volum d'alumnes està una mica més per sobre de 1.500. És bastant estable actualment.
D'aquests 1.500 alumnes, uns 800 són estudiants de centres d'educació especial.
Sí, la mateixa Domínguez explica quin servei reben aquests nois i noies.
800 alumnes que viuen a tota la comarca, menys Gallifa, d'acord? I que els portem als centres d'educació especial. Aquí a la comarca nosaltres els centres d'educació especial els tenim a Sabadell, a Terrassa, a Rubí, a Cerdanyola i a Santa Perpètua. Llavors hem de moure tot l'alumnat de la resta de municipis, els hem de portar a aquests municipis que és on tenim els centres d'educació especial.
Les famílies ja poden demanar des d'avui mateix aquest transport escolar a la web del Consell Comarcal o a la seu de la mateixa institució.
En successos, detingut un home de 39 anys que estafava dones que coneixia a través de diferents aplicacions de cites. Els Mossos d'Esquadra de Sabadell han portat la investigació arran de les denúncies de dues dones.
L'arrestat sempre feia servir el mateix patró. Establia una relació sentimental amb les víctimes i els hi demanava diners que mai els retornava. Els investigadors calculen que l'home hauria estafat 4.000 euros a la primera víctima i 600 a la segona. Segona, la detenció es va fer l'1 de juny passat en col·laboració amb la unitat d'investigació de la comissaria de Sant Boi de Llobregat i l'operació continua oberta i no es descarta poder relacionar l'home amb nous fets delictius del mateix tipus.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
L'historiador Lluís Duran i Solà està presentant a Sabadell un estudi complet sobre la figura del polític de la Segona República, Manuel Carrasco i Formiguera, des de 6:45 de la tarda a la Fundació Bosch i Cardellach.
L'obra, més enllà del coneixement que es tenia sobre l'execució del polític democristià, mort pel franquisme l'any 1938, aporta llum a les seves activitats polítiques dels anys 30 i també al seu vincle amb Sabadell, com explica el mateix autor Lluís Duran.
La relació més intensa amb Sabadell és amb una persona, que penso que tots els ciutadans del nostre país hauríem de conèixer amb més profunditat, que és Manuel Folguera i Duran. Manuel Folguera i Duran per què és conegut? Perquè és la persona que a partir de l'any 1914 posa les bases del que entenem avui al nostre sistema educatiu. Que és, ell és no és un pedagog, però és un activista, o gairebé diria un gestor cultural de gran nivell, que escampa per tot Catalunya la idea d'escola catalana, de fer escoles catalanes. I això ho fa a partir d'una associació que es diu l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, que va tenir molt arrelament a la ciutat de Sabadell.
Manuel Carrasco i Formiguera, Pensament i Acció, explica la trajectòria d'aquest independentista català com a conseller de la Generalitat i diputats a les Corts Republicanes, però també la seva activitat a l'Ajuntament de Barcelona.
L'Arxiu Històric de Sabadell ha rebut dues importants donacions que els han permès ingressar 2.000 imatges de gran valor documental. Es tracta de la col·lecció de fotografies d'Esteve Renom i de les instantànies de Francesc Polit Tiana.
En el cas de la col·lecció de fotografies d'Esteve Renom, inclou imatges de la ciutat fins a la dècada de 1970. David González, tècnic de l'Arxiu Històric de Sabadell, ha explicat què inclou la donació.
Conté doncs, un gruix important de la producció de fotògrafs de finals del segle XIX i principis del segle XX. Per exemple, destacar el Marçal Ballús, que era un dentista aficionat a la fotografia, a un dels introductors del cinema a la ciutat i un dels primers editors de targetes postals.
En el cas de Francesc Polit Tiana, en les seves imatges destaca l'interès per documentar la vida quotidiana de Sabadell a la dècada de 1890. David González ha explicat que totes dues donacions estan relacionades i és que Francesc Polit Tiana era l'avi d'Esteve Renom.
la família ha acabat donant doncs, la que són les fotografies de Francesc Polit Tiana, avi d'Esteve Renom Polit, i també un d'aquests primers fotògrafs amateurs de finals del segle XIX, el qual, per exemple, doncs, va fer les primeres imatges sortint de Sabadellenc sortint de missa de diumenge, de les fires d'hivern o de les fires que també hi havia a la plaça del Gas.
González també ha volgut agrair a la família per la donació feta.
La suma d'aquests dos fons doncs, enriqueix moltíssim el que seria el patrimoni fotogràfic de la ciutat de Sabadell. I des de l'arxiu n'estem molt agraïts, diguem-ne, a la generositat que ha tingut la família.
Algunes imatges es podran veure en l'exposició de la Festa Major que els museus i l'arxiu dedicaran a la història de la fotografia a Sabadell.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa. Del 25 de maig al 11 de juny, Sofia Ilar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i market. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El govern català reclama als ciutadans que redueixin el consum d'aigua a tots els nivells.
La portaveu del govern, Patrícia Plaja, assegura que les pluges dels últims dies són benvingudes, però ha remarcat que són insuficients. Segons ha explicat, han de ser més generalitzades i continuades per poder millorar les previsions de cara a l'estiu. Per això, la Generalitat ha impulsat una campanya de conscienciació en aquesta línia amb el lema «L'aigua no cau del cel».
El govern espanyol subvencionarà amb prop de 150 milions d'euros el transport públic que gestiona l'ATM de Barcelona.
Així ho ha aprovat aquest dimarts el Consell de Ministres, que ha detallat que aquesta quantitat de diners no té en compte les ajudes extraordinàries per finançar la rebaixa del 50% de les tarifes. La xifra forma part d'un paquet de 363,7 milions d'euros al govern espanyol, que també subvenciona el transport públic de Madrid, València i Canàries.
I la Comissió Europea demana no prorrogar les mesures d'emergència implementades per la crisi pel preu de l'energia.
En un informe indica que ampliar les mesures d'intervenció en el mercat energètic ja no sembla ni necessari ni aconsellable en el moment actual, tot plegat després que el preu de l'electricitat hagi disminuït a menys de 80 euros al megawatt hora i el preu del gas també s'hagi estabilitzat.
Esports.
Si no hi ha cap sorpresa, Jaume Milà i Miqui Lladó estaran confirmats oficialment per continuar els seus respectius càrrecs al Centre d'Esport Sabadell en els pròxims dies. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
És el que ha deixat entreveure el portaveu dels actuals inversors, Pau Morilla Giné, tal com va avançar a Ràdio Sabadell.
Deixant clar que la prioritat és la planificació de la temporada que ve, per sobre d'altres aspectes, Morilla Giné no s'ha amagat a l'hora de dir quines serien les seves preferències en la direcció esportiva i en el cos tècnic del primer equip. Són declaracions a Televisió Sabadell Vallès.
No s'ha pres una decisió final. Hi ha molta gent que en sap molt més que jo d'això, ara el club treballant per valorar moltes opcions. Si em preguntes a mi, no m'ho has preguntat, però com si ho fessis. Pau, tu ho veuries amb bons ulls? Jo sí, a nivell personal, com a aficionat i com a directiu. Jo ho veuria amb bons ulls, que no és la meva decisió, però jo veuria amb molt bons ulls aquesta continuïtat.
Un Morilla Giné que no va confirmar si ell faria el pas per exercir de president, tot i que sembla decidit a fer-ho. D'altra banda, també va donar alguns detalls més sobre el vuitè inversor que va revelar la setmana passada Esteve Calzada. Es tracta d'un grup americà que té la intenció de tancar un acord a diverses bandes amb altres clubs europeus involucrats. Mentrestant, han anat posant diners al centre d'esports durant l'últim any. I Morilla Giné reconeix que continuen treballant amb ells, però amb alternatives sobre la taula.
Estem en converses per planificar aquesta següent temporada perquè ens ajudin. A mi em sembla molt bona opció pel club, tant de bo que acabem avançant amb ells. Si no avancem, tampoc els esperarem. Ja et dic, estem avui d'avui absolutament obert a grups possibles i a grups actuals que estan preguntant.
Tot plegat sense poder garantir un pressupost més alt que el d'enguany, però sí estabilitat econòmica.
De tots els equips de Sabadell a Tercera Catalana, només un, el filial del Planedeu Roureda, té encara la feina per fer l'última jornada de Lliga.
El Planedeu es permet encara assumir amb la permanència de la categoria després de la victòria per 3-4 al camp del filial de Sant Cugat. El filial dels Arlequinars, que perdia 3-1 quan només faltaven 15 minuts per acabar el partit, es van acabar enduent i mantenint viu el somni. Joan Muñoz, tècnic del B del Planedeu Roureda, reconeix que el canvi de sistema a la desesperada els va servir per aconseguir la victòria.
Va ser un partit molt entretingut. De fet, el Sant Cugat és un dels millors equips que hi ha a la categoria. A part, era el menys golejat i va ser un partit bastant maco. Ells eren l'últim partit allà, ja abans del partit m'ho va dir l'entrenador que ens volien guanyar, sí o sí, perquè era l'últim partit de l'equip i tal, perquè ells havien pujat a Primera Catalana i tal. I se'ls va complicar tot. I després, bueno, vam anar a totes, vam fer un canvi de sistema, vam passar a jugar més a l'atac i mira, va resultar, perquè si no estaríem amb descens.
Gràcies a la victòria, els del nord de la ciutat mantenen les opcions de seguir l'any vinent a la Tercera Catalana, però estan obligats a guanyar l'última jornada al camp del Joan 23. Qui sí que va poder certificar la permanència a la Tercera Catalana va ser el primer equip del Planedeu Roureda. Amb un punt en tenien prou els arlequinats per assegurar-se la salvació. La del Planedeu Roureda es va avançar al marcador contra el Marina Escola de Futbol Joan Murtró a la segona part, però els graciencs van posar la por al cos a falta de 10 minuts, anotant l'empat a 1. Amb el xiulet final, el primer equip que dirigeix Antonio Jara respirava tranquil, amb la permanència sota el braç.
Nerviosismo había, pero bueno, también nosotros sabíamos que si la cosa hubiera ido mal, en función de los resultados que se hubieran dado, también hubiéramos conseguido la salvación matemática, pero para no especular en el resultado del adversario, pues con un punto sabíamos que lo teníamos conseguido. Lo que pasa que, bueno, el partido se decantó de cara hacia nosotros, pero conforme iba avanzando el partido y casi a la conclusión nos empata, y claro, la incertidumbre del resultado siempre estuvo ahí presente.
El tècnic del primer equip de Planedeu Roureda també ha valorat positivament aquesta temporada, tot i que assegura que s'ha patit molt més del compte. La resta d'equips de Sabadell, a la Tercera Catalana, per bé o per mal, ja no s'hi juguen res a l'última jornada. La Sabadellenca i la Marina Escola de Futbol Joan Murtró ja estan salvats, mentre el Llano i el Cercle fa només que setmanes que van certificar el descens a Quarta Catalana. En esquaix, els bons resultats de Pajares en els últims mesos han permès al de Sabadell escalar fins la 20a posició del rànquing PSA.
El del Club de Tenis Sabadell s'ha aprofitat de les bones actuacions dels tornejos puntuables per tornar 2 anys més tard al top 20 mundial. Sobretot el resultat assolit a El Gouna, a Egipte, on el sabadellenc es va plantar per sorpresa als quarts de final després de derrotar el número 7, ara número 9, l'egipci Tarek Momen. Pajares reconeix, però, que degut a la lesió que el va tenir fora de les pistes durant 4 mesos a inicis de la temporada, la campanya d'enguany se li ha fet curta.
Una pena que s'acabi la temporada. A mi se m'ha fet curta. S'ha fet curta, crec que bueno, degut a aquella lesió doncs no he acabat d'aprofitar-la ni he deixat passar molts campionats on he tingut bones ocasions, bons quadres, però bueno, m'ho ha estat de forma, no ha estat l'òptim i no els he pogut aprofitar. Però bé, aquests últims 4-5 campionats de temporada sí que he fet bons resultats que m'han ajudat a pujar en el rànquing.
De moment, la millor posició històrica de Pajares és la 18a plaça que va assolir el mes d'abril de 2022.
En ciclisme, el sabadellenc David de la Cruz torna a entrar amb el gran grup a la Dauphiné.
El ciclista d'Espronceda ha passat per la línia de meta amb el pilot 7 segons més tard del guanyador de la jornada d'avui, Christian Laporte, que s'ha imposat a l'esprint i es torna a situar líder en solitari de la cursa. A la general, de la Cruz es troba a 45a posició, a 45 segons de Laporte. Demà se celebrarà la quarta etapa de la ronda francesa, una contrarrellotge individual de 31 quilòmetres.
I Enric Campos, guardonat pel Panathlon Club Sabadell.
El president del Creu Alta Bàsquet Sabadell rebrà el premi Panathlon d'enguany. El guardó de 2022 va ser per Ramon Serra, home de ciclisme i estretament vinculat a la Unió Ciclista Sabadellenc. Campo recollirà el guardó a l'acte que se celebrarà el dimecres 5 de juliol a l'Hotel Urpí de Sabadell.
I acabem amb handbol perquè l'OAR Atlètic Masculí es va proclamar campió aquest cap de setmana del campionat de Primera Catalana.
L'equip que dirigeix Lluís Marrugat, jugador del primer equip gracienc, va poder aixecar la copa tot i la derrota per 2 gols contra el Polinyà. Feia setmanes que se sabia que l'OAR ascendiria de categoria, però faltava saber si es podia proclamar campió.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per dos quarts de vuit, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 6 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a la 94.6 a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.